Dos quarts de nou, fins aquí el que ha donat així el Catalunya Vespre, que han fet possible Salva Pou, Mercè Muñoz, Marta Jerez i Carme Clèries, que us he parlat en nom dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. El Catalunya Vespre torna dilluns, que tingueu un bon cap de setmana, l'art a les carreteres. Ara és l'hora dels esports, del Força Esports. Òscar, bona nit.
Hola, bona nit.
Força Esports, Catalunya Ràdio, Òscar Fernández.
La temporada futbolística va començar a fa una setmana, però gairebé podríem dir que fins avui no s'acaba la pretemporada. I és que aquesta mitjanit s'acaba el període de fitxatges. Alguns clubs tenen la feina feta, però d'altres busquen a correcuita tancar les seves plantilles. A hores d'ara no se sap si hi haurà nervis i fitxatges d'ultimíssima hora, però fa la impressió que els dos clubs catalans de primera, com a mínim ells dos, tenen els deures fets. Només el Barça estava pendent d'alguna sortida avui. Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda.
Mota i Esquerro eren els dos transferibles que aquest matí quedaven a la plantilla del Barça. Queden 3 hores i mitja perquè s'acabi el període de fitxatges. Encara hi són els dos transferibles?
No, només queda un, perquè Mota ja no és jugador del Barça, ha marxat a l'Atlètic de Madrid, i Esquerro ho pot deixar de ser abans de l'hora límit, aquesta nit a les 12. El Barça i l'Atlètic Club de Bilbao segueixen negociant. El cas de Mota. El seu traspàs a l'Atlètic de Madrid s'ha acabat de definir a primera hora d'aquesta tarda. Mota ja ha superat a més la revisió mèdica i dilluns està previst que el presentin al Vicente Calderón. El més probable, doncs, és que encara aquest cap de setmana no debuti amb l'equip de Javier Aguirre. El Barça ha tancat l'operació en 1 milió d'euros, però no és una xifra definitiva perquè Mota ha signat només per una temporada i si l'italo-brasiler renova d'aquí un any amb l'Atlètic de Madrid, el Barça ingressaria 1 milió d'euros més. El cas de Santi Ezquerro encara està pendent. El Barça i l'Atlètic de Bilbao no deixen de tensar la corda, tot i que el límit per tancar l'operació està cada vegada més a prop. El Barça segueix demanant cobrar almenys una quantitat per al seu traspàs i l'Atlètic Club intenta que Ezquerro arribi lliure a Sant Mamés. Les posicions són suficientment pròximes per pensar que abans de les 12 es tanqui la sortida d'Ezquerro. Aquesta almenys és la sensació que ens transmeten des dels dos clubs, però també avisen que és probable que l'operació no es tanqui fins pocs minuts abans de les 12.
Doncs hem d'estar pendents. En el cas Ezquerro, el cas del Barcelona, a l'Espanyol ja fa dies que us expliquem que no hi haurà fitxatges, tot i que Valverde demanava un davanter. Però quan començava aquest divendres, últim dia del període de fitxatges, hi havia dos noms sobre la taula que eren especialment cridaners. Guillem Barquín, bona tarda.
Bona tarda.
Són els de Riquelme i els de Dani Alves. S'han mogut aquests dos?
De moment no. Dani Alves, a més, que juga de titular amb el Sevilla a la Supercopa davant el Milan, i doncs sembla ser que continuarà l'equip andalús, tot i que no serà per nòvies, com el Chelsea o sobretot el Real Madrid. I Riquelme, que continua a Villarreal, on no hi vol estar, i això ho ha manifestat públicament, a l'espera que es resolgui el seu fitxatge per l'Atlètic de Madrid, que aquesta tarda ha tingut bastant de feina amb Mota, però que a última hora podria accelerar la màquina.
Encara queden una mica més de 3 hores i mitja pràcticament, per tant hem d'estar pendents sobre si aquests dos jugadors, Dani Alves i Riquelme, continuen als seus equips, o bé si són fitxats. En el cas de Dani Alves segurament seria pel Madrid, i Riquelme, l'Atlètic de Madrid és el club que està més interessat. Però hi ha hagut altres noms que aquest divendres sí que han canviat d'equip, com per exemple Gerard López. Ahir anunciàvem que l'havia fitxat el Recreativo de Huelva, avui l'han presentat.
El de Granollers ha firmat per una temporada amb el conjunt de Huelva, després de rescindir el seu contracte amb el Mónaco. Gerard, que ha jugat a València, Barça o el mateix Mónaco, entre d'altres, arriba amb moltes ganes al seu nou equip.
Me apetece muchísimo el proyecto, creo que es un equipo muy interesante, el año pasado hice una gran campaña, y bueno, con muchísima ilusión de empezar, como te he dicho, a entrenar y cuanto antes a jugar ya.
Juntament amb Gerard, el Recre també ha presentat Zainos, que va rescindir ahir el seu contracte amb l'Atlètic de Madrid.
Hi ha hagut més presentacions, per exemple, Javi García és nou jugador de l'Osasuna.
El jove filial del Madrid, del Castilla, l'han presentat com a nou jugador de l'equip de Pamplona per 4 temporades en substitució de Nekunam, de l'iranià que s'ha lesionat de gravetat.
Movilla, que estava al Saragossa, ha fitxat pel Múrcia.
Deixa el Saragossa després de 5 anys, José María Movilla, i fitxa pel nouvingut a primera per 2 temporades.
Un ex blaugrana, Miguel Ángel, marxa cedit al Llevant.
El jugador format a les categories inferiors del Barça deixa el Betis i jugarà una temporada al club valencià, on ja hi va estar a principis del 2000.
Un d'aquells fitxatges que pot portar cert morbo aquesta temporada. Un jugador format a les categories inferiors del Sevilla se'n va al Betis, o com a mínim és a punt de fer-ho.
José Mari, el davanter del Villarreal, que aquesta tarda ja ha passat reconeixement mèdic amb el club andalús i només ha de firmar contracte.
També hi ha moviments a la segona divisió. El Nàstic ha fitxat 14 jugadors, algun havia de sortir, per exemple avui ha traspassat un dels que hi havia l'any passat a primera.
Gil, el brasiler que només ha jugat una temporada com a grana, a primera marxa a jugar al seu país, a l'Internacional de Porto Alegre.
També marxa, en aquest cas del Celta de Vigo, un internacional, Borja Ubiña.
Una temporada cedit al Birmingham City de la Premier League anglesa. Ubiña, un jugador amb molt de futur i pretès per grans equips de la Lliga, ha reconegut que el que volia era un traspàs i per això no marxa del tot satisfet.
I en futbol internacional, un d'aquells noms mítics que apuntava molt bones maneres, que deien que havia de ser un dels cracs mundials però que no ha acabat mai d'esclatar, és el Chino Recoba, que marxa de l'Inter.
Després de 9 temporades al club de Milà, marxa cedit al Torino. El migcampista uruguaià de 31 anys podia sortir amb la carta de llibertat, però finalment s'ha decidit per cedir-lo al club més popular de Torí, però que no és rival directe a les aspiracions de l'Inter.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
Passant 6 minuts de 8:45 del vespre, hem de parlar del Barça a banda del mercat. Hi havia altres punts d'atenció. Per exemple, avui Xavi Campos s'havia de saber si Eto passava o no pel quiròfan, si passarà o no després del trencament al recte anterior que es va fer al Gamper. L'operen o no l'operen?
L'operen. La decisió s'ha pres fa només uns minuts després d'una cimera mèdica on també hi havia el mateix Samuel Eto. Aquesta tarda els metges del Barça li han fet una nova prova a la zona afectada i després d'aquesta prova s'han reunit amb el doctor Ramon Cugat, que és el metge, un dels metges de confiança de Samuel Eto, el metge que el va operar ara fa un any de la lesió al genoll que es va produir al davanter camerunès a Bremen. En aquesta reunió s'ha decidit que la millor opció per la recuperació de Eto és l'operació, passar pel quiròfan. La intervenció es farà en els pròxims dies i el temps de baixa previst no canvia gaire respecte al tractament, que seria més conservador. Eto estarà entre 2 i 3 mesos sense jugar a futbol.
Doncs la temporada passada, quan Eto es va lesionar, van saltar totes les alarmes, perquè no hi havia, sobre el paper, jugadors que suplissin la seva absència. Francesc Garriga, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest any podríem dir que no hi ha tanta alarma, perquè ha arribat Henry, i perquè, a més, dos joves jugadors estan cridats a ocupar el seu lloc. Giovanni dos Santos, que l'altre dia va jugar al Gamper de manera espectacular, i també Bojan Krkić. Però avui, dos dels jugadors que el poden suplir han parlat en sala de premsa per dir que esperen que aquest any la baixa d'Eto no es noti.
Sí, el davanter argentí Leo Messi ha admès que la baixa d'Eto és un cop dur per la plantilla, però també es mostra convençut que aquest any hi ha millor equip per afrontar aquest entrebanc.
Sí, obviamente que sí, ¿no? Ahí tenemos la suerte de tener una gran plantilla con jugadores que cualquiera puede jugar sin sentir la baja de otro, así que en ese sentido estamos bien.
Messi ha assegurat que tots lluitaran amb força i que és normal que hi hagi crítiques després de l'empat al camp del Racing, perquè hi ha moltes expectatives posades en l'equip. A més, l'argentí admet la similitud del seu cas amb el de Giovanni, perquè tots dos han saltat a la primera pàgina mediàtica després de fer una gran actuació al trofeu Joan Gamper. Precisament ha parlat avui Giovanni dos Santos, que ha dit que el seu referent i model a seguir és Ronaldinho, per la gana de títols i per la forma similar de jugar. El mexicà té ganes de debutar ja en partit oficial perquè seria per ell un somni. Tot i això, ja va poder jugar al Camp Nou dimecres al Gamper, va marcar un gol i va veure com l'estadi corejava el seu nom. Va ser el millor moment de la seva vida.
Que ha sido el mejor momento de mi vida, lo mejor que me ha pasado, porque bueno, es un sueño, yo creo que para cualquier chaval de mi edad, marcar un gol en tu debut en el Camp Nou, que la gente coree tu nombre, la verdad que no tengo palabras para describir ese momento, ¿no?
Dos Santos ha reiterat que a l'equip no hi ha fantàstics i que el que realment és fantàstic és el conjunt, i ha agraït la confiança que sempre li ha donat Frank Rijkaard. Giovanni explica que és l'entrenador que més l'ha marcat.
Doncs les declaracions de Giovanni Dos Santos i de Leo Messi avui a la sala de premsa del Camp Nou. Atenció als aficionats del Barça, perquè la transmissió televisiva del Barça Atlètic de Bilbao d'aquest diumenge corre perill. És la mateixa guerra de la setmana passada entre Sogecable i Mediapro. Els drets del Barça són de Sogecable aquesta temporada i els de l'Atlètic de Bilbao són de Mediapro. Aquesta tarda, la productora catalana ha amenaçat Sogecable amb accions legals si emet el partit per pagament per veure, tal com ha anunciat, perquè diuen que no és propietària dels drets del club basc. En la mateixa situació està el Villarreal-Madrid, de diumenge a la nit. Sogecable pot mantenir, doncs, la seva idea de fer el partit pel pay-per-view, però si ho fa s'arrisca a rebre una denúncia de Mediapro. Molt en temo que fins al mateix diumenge no sortirem de dubtes. A hores d'ara no es pot garantir que el partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao del Camp Nou de diumenge es pugui veure per pagament per veure. Veurem què és el que passa des d'ara i fins diumenge, però fa la impressió que d'acord no n'hi haurà. Falten 5 minuts per arribar a 8:45, deixem el Barça i hem de parlar de l'Espanyol, on també hi ha tranquil·litat a 3 hores del final del període de fitxatges. Ja fa dies que us diem que a l'Espanyol no hi haurà fitxatge, tot i que les últimes hores s'ha especulat amb aquesta possibilitat. Precisament d'això s'han queixat avui alguns jugadors de Valverde. Diuen que durant la setmana s'ha parlat més de les possibles negociacions per fitxar un hipotètic davanter que no pas de la realitat, que és el partit de diumenge al camp del Betis. Albert Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Als jugadors de Valverde no els hi ha agradat gaire que durant la setmana que hem estat més pendents de si es fitxava o no un davanter que no pas del segon partit de la Lliga.
Sí, avui ha expressat el seu malestar Luis García, que ha estat l'encarregat de la mateca aquests dies. S'hagi parlat més del possible fitxatge que del partit de diumenge important al camp del Betis.
Si sale el responsable de los fichajes diciendo que no se va a fichar a nadie, evidentemente eso queda en un segundo plano. Y lo más importante, como vuelvo a repetir, que es que dentro de 48 horas el Español se juega un partido muy importante del que esta semana no nos ha hablado. Porque se fiche o no se fiche, el domingo el delantero no va a poder jugar.
Luis García avisa del perill que comportaria una derrota diumenge. Seria la segona després de perdre ja a casa contra el Valladolid a la primera jornada de Lliga i començarien a entrar els dubtes a l'entorn de l'Espanyol.
Todos nos jugamos mucho y que sobre todo nadie va a querer llegar al partido contra el Getafe con 0 puntos en el casillero y en nuestra casa con esa... Porque imagínate, si perdemos un partido, pues si perdemos 2 seguidos con la semana de descanso, lo que puede ser esto, ¿no? Es una locura.
Luis García considera que el club demostra que confia plenament en la plantilla en el moment en què decideix no fitxar cap altre davanter. Avui també n'hem sentit un altre de davanter, Jonathan Soriano, l'endemà del toc d'atenció públic rebut per part del director esportiu Paco Herrera. Herrera, qui ja vam sentir ahir, va dir de Jonathan que a la seva edat no s'havia de preocupar de si arribaria o no un davanter i que s'havia de limitar a mostrar la seva gran qualitat. Jonathan assegura que no està disposat a desaprofitar l'oportunitat de triomfar a l'Espanyol. És la tercera oportunitat que té de fer-ho.
Espantar-me no, però bueno, però passa pel cap que pugui ser l'última i per això et dic que el que avui és acabar de convèncer a tothom de que puc ser un jugador de l'Espanyol.
Doncs aquestes són les declaracions de dos davanters avui, Luis García i de Jonathan Soriano, dos jugadors que són a l'Espanyol i que s'han queixat d'aquest tracte que diuen que ha rebut el club durant aquesta setmana perquè els periodistes hem estat més pendents de les negociacions que no pas del partit de diumenge. Encara en futbol, un partit que és a punt de començar, ho ha de fer a 9:15 i queden menys de 3 minuts, és la final de la Supercopa d'Europa que han de jugar el Sevilla, actual campió de la UEFA, i el Milan, actual campió de la Lliga de Campions. Montse Mir, bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt perquè comenci aquest partit.
Sí, tot a punt, un partit que segurament començarà amb una mica de retard, són els prolegòmens, els jugadors d'un equip i altres ja són damunt del camp, en uns actes marcats sobretot per l'homenatge que s'està fent al jugador del Sevilla, Antonio Puerta, que va morir dimarts. Els jugadors dels dos equips li retran homenatge, també porten braçals negres, es farà un minut de silenci i les banderes de l'estadi Lluís II estan a mitja asta, el partit en principi ha de començar 9:15.
Un dels punts d'atenció també d'aquest partit és saber si Dani Alves juga o no juga en l'11 inicial, per allò que, si està pendent d'un traspàs en aquestes 3 hores que queden de mercat, doncs potser el més lògic és que no jugués, però em fa l'efecte que ha sortit ja a l'11 inicial.
Sí, surten a l'11 inicial del Sevilla, és un 11 inicial en el qual el tècnic Juan de Ramos ja havia dit que avui optaria per alinear els jugadors que anímicament estessin més bé per afrontar aquest partit, entre ells hi és el brasiler Dani Alves, que recordem no va jugar els partits de la Lliga de Campions amb el Sevilla de la prèvia.
Doncs tots els jugadors, tant del Sevilla com del Milan, han sortit amb la samarreta número 16, Puerta, el nom del jugador doncs desaparegut aquesta setmana a la seva esquena, ara mateix estan interpretant els himnes, tot a punt perquè comenci aquesta final de la Supercopa d'Europa. El Sevilla busca reeditar el títol que va guanyar l'any passat contra el Barça, de trist record pels aficionats blaugrana aquella final. El Milan, que vol guanyar el títol després d'haver guanyat ara fa uns mesos la final de la Lliga de Campions.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
No t'havies imaginat mai poder gaudir tant de la Lliga, viure l'emoció de cada gol i no perdre't en cap detall. Aquest any, amb Ono, seràs l'amo de la Lliga. Contracta el combinat de telèfon, televisió i internet i gaudeix dels 20 partits que vulguis per només 30 euros. A més, no paguis el combinat fins al setembre. Entra a Ono, truca al 1400.
Per al curs que ve, a la Marta no li serveix res a la seva germana. Fins i tot la prestatgeria li haig de canviar. I el Lluïset m'ha demanat un ordinador portàtil.
Per al curs que ve, equipa els teus fills a Hipercor.
Que idea.
I trobaràs els preus més bons de la classe.
Motxilla infantil escolar amb rodes o sense, 8,95 euros.
Que idea.
Hipercor. Compra bé per viure millor.
Me gusta el fútbol porque soy
Dios en casa por un día.
Sentadito en mi sofá.
Llevo la Champions y la Liga.
No quiero perderme nada.
Del domingo es su jornada.
Ens agrada el futbol. Per això nosaltres t'ho donem absolutament tot. La Lliga, la Copa, la Champions. Canal Plus, la casa del futbol, en exclusiva Digital Plus. Abona-t'hi per tan sols 19,95 al mes. Truca al 902 170 902.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
Més coses, anem al motor, on la climatologia avui ha condicionat, i molt, el Mundial de Motociclisme. Ha plogut tant sobre l'àrea de Rimini, a Itàlia, que el director de cursa del MotoGP ha hagut avui d'anul·lar la meitat de la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de San Marino. Els garatges s'han inundat a partir del migdia, hi ha revolts del circuit que semblen gairebé piscines, aigua i fang, de fet, és el que hi ha sobre el circuit de Misano, on feia un any gairebé que no plovia. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Després d'un any ha plogut tota l'aigua acumulada gairebé, no?
Déu-n'hi-do. S'esperaven que plouria, però doncs, no aquests aiguats. Déu-n'hi-do el que ha caigut avui i sobretot des de la matinada. S'han disputat tres sessions lliures, però res que serveixi a banda per treure conclusions, i no només això, sinó que tant de fang pot afectar demà el rodatge fins que torni a agafar-se la goma a l'asfalt. Dani Pedrosa diu que el seu garatge hauria pogut esdevenir-se algun ensurt.
Evidentment, per un moment sí, fa gràcia, però s'acaba ràpid. Jo crec que tothom ha hagut de desmuntar el seu box, tots els sistemes elèctrics que tenim al box s'han trencat, s'ha hagut de desmuntar i tornar a assecar tot, ara crec que encara ho estan muntant. Podia haver passat alguna cosa, però per sort no. I bueno, crec que un circuit hauria d'estar més ben preparat per aquestes situacions.
Com és pista nova, s'havia previst rodar més minuts avui i no s'ha pogut fer. I es vol recuperar demà el temps perdut, començant a les 8 del matí la jornada. Els pilots de la categoria reina rodaran de 9 a 11 del matí i després faran l'oficial a l'hora de sempre.
Damià, dius que els entrenaments demà es canvien d'hora, o més aviat que fan una tanda extra, la que avui no han pogut fer, però clar, a les 8 del matí, al 125, a les 9, als MotoGP, a aquesta hora, la temperatura de l'asfalt, les condicions, no és ben bé la mateixa que diumenge es trobaran a la cursa. No sé si serviran de gaire aquestes sessions extres.
Home, segons Dani Pedrosa no servirà pràcticament per res. Hem de comptar que de 9 a 11 del matí efectivament no farà la mateixa temperatura que a partir de les 2 del migdia. Quan falten 10 minuts de les 2 del migdia és quan es fa aquest entrenament oficial, i això li hem d'afegir a més, doncs, que l'únic moment de condició real de cursa s'esdevindrà en aquest mateix entrenament classificatori. Però recordava el mateix Dani Pedrosa que només seran 30 minuts, perquè després dels últims 30 minuts ja estàs amb el cap pensant en com muntar els pneumàtics de classificació per tenir una millor posició de graella. Per cert, que pel que fa a Toni Elias, hem sentit Pedrosa i Checa, pel que fa a Toni Elias, avui no ha rodat, al matí ha volgut evitar qualsevol caiguda pel fèmur que es va trencar a Holanda, la pista ja estava mullada, i a la tarda doncs s'ha trobat que li han suspès la jornada. Les previsions per demà, afortunadament, són de bon temps.
I ara, la clau del dia amb Repsol IPF.
El president de la Federació de Motociclisme del Qatar ha vingut aquí a Misano a anunciar que a l'octubre tindran ben avançat un nou sistema d'enllumenat del circuit de Losail per acollir l'any que ve la primera cursa nocturna de la història del Mundial de Motos. Carmelo Espeleta, el màxim responsable de Dorna, ha valorat l'avantatge pels seus clients de les televisions.
En principi és veritat que ho vam pensar per qüestions de la temperatura, no? Però després ara han trobat una data sense problemes de temperatura, però sempre serà millor fer-lo més tard. En qualsevol cas és important, perquè fins ara la cursa era sempre en dissabte, perquè és festa allà dissabte, diumenge no podia ser perquè és un dia normal de treball, però això ens porta també a una possibilitat de tindre a les televisions en Europa un prime time del diumenge a la tarda.
Segur no ho és, perquè l'última paraula la tindran els pilots, que segurament al novembre provaran amb les MotoGP amb el sistema funcionant, però els Qataris i Dorna asseguren que tot està pensat i repensat perquè surti endavant.
Doncs veurem si els pilots ho accepten i si acabem veient això, que promet ser un espectacle molt televisiu, no sé si molt segur o no, això ho diran els pilots, que és una cursa de motociclisme, una cursa de MotoGP nocturna a Qatar la temporada que ve. De moment, pendent dels entrenaments de demà, especialment importants, després que avui pràcticament no hagin pogut rodar els homes del MotoGP, tot plegat a San Marino. Damià Aguilar, gràcies, bona tarda.
Adeu.
Encara que no sàpigues qui és en Dani Pedrosa, ni t'emocionis amb una passada. Encara que no sàpigues què és realment anar a rebuf, ni el Gran Premi del Japó t'amoïni gens. Encara que pensis que parar els boxes et fa perdre temps, tu també formes part del nostre equip. Perquè Repsol, tot el que aprenem en l'alta competició ens serveix per millorar els nostres productes i després tu te'n beneficies.
Falten 10 minuts per arribar a les 9 del vespre, 10 minuts per acabar aquest Força Esports. Ja ha començat, Montse, la final de la Supercopa.
S'han jugat ja 3 minuts de la primera part. El Milan i el Sevilla empaten a 0. De moment, cap jugada destacable de perill, ni per un equip ni per l'altre. Una única rematada del Sevilla, Renato, un llançament molt desviat a la dreta de la porteria del Milan.
Fem un cop d'ull al món del bàsquet perquè ens deixa algunes notícies i força importants. Per exemple, l'AXA Barça avui ha signat dos jugadors. Ha fitxat dos jugadors, però per una única plaça. Guillem, avui el que ha fet el Barça és fitxar Alex Acker, que en principi l'havia deixat fora perquè tenia problemes en un genoll, però com que no pot jugar d'inici perquè està lesionat, ha fitxat un jugador perquè ocupi la seva plaça durant aquests mesos.
Han recapacitat i han signat a Acker, però amb una condició: que es recuperi abans del 15 de desembre. Si passat aquest termini no està en les condicions físiques desitjades, és a dir, si no té el genoll al 100%, el club podrà fer-lo fora. I mentre esperen, han contractat l'alet francès Michel Morandé, de 28 anys, que arriba procedent del Napoli italià i firma per 3 mesos. Només això sí, depenent del seu rendiment, de l'adaptació i a més de l'evolució d'Acker, el club es reserva l'ampliació de contracte de Morandé, un jugador que a Europa ha fet 11 punts i 5,6 rebots de mitjana per partit i que va fer el seu millor partit precisament contra el Barça a principis d'any, on va fer 23 punts i 5 rebots en 35 minutets.
A més, la penya, si del Barça diem que jugadors que fitxa, la penya ha rescindit el contracte a un dels fitxatges de fa uns mesos, a Lonnie Baxter.
El nord-americà estava pendent de judici i en cas de declarar-lo culpable, el club verd i negre s'havia reservat l'opció de fer-lo fora, ja que no saps què. L'han declarat culpable de, a més de disparar diversos trets a l'aire davant la Casa Blanca l'agost de l'any passat, que déu-n'hi-do, i el jutge li ha imposat una pena de 60 dies de presó per Baxter i la penya ha trigat ben poc en fer-lo fora.
És el que passa quan fitxes un jugador amb aquests condicionants, de vegades doncs les coses et van en contra. I durant els últims dies, les últimes setmanes, el món del bàsquet i especialment els aficionats a la selecció espanyola estaven pendents sobre si Jorge Garbajosa podria jugar o no l'Eurobàsquet, que és a punt de començar a Madrid, de fet comença aquest cap de setmana. Queden ben poques hores i ara podríem dir que Garbajosa és més a prop de poder jugar, però encara no es pot assegurar al 100%. De moment, la Federació Espanyola té una assegurança que cobriria una hipotètica lesió, però falta que els Toronto Raptors, que és el seu equip, doni el vistiplau a que Garbajosa jugui.
Les gestions ja estan fetes i la Federació ja ha enviat els documents a Toronto que garanteixen la cobertura del contracte de Garbajosa en cas que recaigui de la lesió, i l'Eurobàsquet comença aquest dilluns i no fes falta que els Raptors li donin llum verda, ni tenen fins a l'últim moment per fer-ho, tot i que l'equip de l'NBA ja va deixar clar divendres passat que no accepten que el jugador madrileny jugui la competició. Mentrestant, el català Jordi Trias, que seria el substitut natural de Garbajosa, s'entrena a les ordres de Pepo Hernández, tot esperant que algú li comuniqui que segurament serà a últim moment, que no compten amb ell.
Doncs Jordi Trias, que té segurament el paper més desagraït de tota aquesta obra de teatre, entre cometes, i és esperar el que tothom sembla que està desitjant a l'entorn de la selecció espanyola, que Jorge Garbajosa pugui jugar a l'Eurobàsquet. Això, que beneficiaria Garbajosa, òbviament perjudicaria a Jordi Trias, que haurà fet tota la preparació i ara mateix corre perill la seva participació a l'Eurobàsquet. Pendents de la final de la Supercopa de futbol, estan jugant el Sevilla i el Milan. Montse, hi ha hagut la primera gran oportunitat del partit i ha estat pels italians.
En aquest cas, jugada de perill, minut 4:30 de la primera part, que ha fet un llançament al pal. De moment, empat a 0 entre el Sevilla i el Milan. Ara s'ha jugat ja al minut 6 d'aquesta primera part.
Si ja has sentit 100 vegades la cançó de l'estiu i has menjat paella al costat de 3.000 guiris, és normal que estiguis desitjant que s'acabi l'estiu i que comenci ja la Lliga. Per això Imagenio et porta la Lliga, perquè al final de l'estiu comenci de la millor manera i gaudeixis durant tota la temporada dels 4 partits al mes que més t'agradin pel preu d'un. Perquè la millor manera de seguir la Lliga és a Imagenio, i el millor futbol també. Contracta ara el 1004 i Telefònica online.
Falten 6 minuts per arribar a les 9 de la nit. El president del Barça, Joan Laporta, va dir a l'Assemblea de Compromissaris, ara fa un parell de dies, que havien decidit suprimir la secció de ciclisme per evitar riscos davant els problemes de dopatge que últimament està tenint aquest esport. Va dir que no volien haver de tenir problemes, veient que bona part del pressupost anava cap a despeses mèdiques. Hem buscat la reacció de l'exresponsable de la secció de ciclisme del Barça, de Melcio Mauri, que a les últimes setmanes havia explicat que ningú del club li havia comunicat les raons de la desaparició de la secció de ciclisme del Barça. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda. D'entrada, Melcio Mauri diu que entén que el ciclisme està passant per moments complicats i que el club pot decidir el que li sembli sobre la idoneïtat de suprimir o no la secció.
Evidentment, el club és ben lícit de decidir, pues, envers els moments dolents que evidentment el ciclisme està passant, de si vol que segueixi, pues, de la secció, l'equip de competició o no. Evidentment, el ciclisme no puc pas negar-ho, està passant per un moment difícil, o els afers de dopatge, pues, estan deixant una mica la imatge del ciclisme per terra, i tal com diu el Jean Laporta decideixen pues, no passar cap tipus de risc perquè no volen trobar-se en un afer d'aquesta mena.
Ara bé, dit això, Mauri diu que li agradaria haver escoltat la decisió presa de deixar estar l'equip ciclista per boca del president Joan Laporta.
Entenc la seva postura, però m'agradaria pues, tenir un dia una conversa amb en Jean, igual que la vaig tenir en el seu dia quan se'm va proposar pues, tirar endavant pues, la secció de ciclisme. Perquè fins i tot penso que la secció pot tenir continuïtat amb diferents aspectes, no? Que es vol treure un equip de competició perquè realment el ciclisme en aquests moments està passant per moments difícils i que no volen passar cap risc. El puc entendre. Penso que hi ha moltes altres coses que el Futbol Club Barcelona i com a entitat i com a secció de ciclisme es podrien desenvolupar i es podrien tirar endavant.
Mauri va quedar desvinculat del Barça el passat 31 de desembre, però a començament d'any va tenir contacte amb responsables de les seccions del Barça per plantejar-los propostes de futur. És per això que l'excampió de la Volta Ciclista d'Espanya no tanca la porta a poder recuperar la secció.
Propostes, algun he passat al club, pues, una mica pues, per realment el que et comento. No? Jo segueixo vinculat amb el món del ciclisme, organitzo campus de ciclisme i l'hem tirat endavant i aquí és on m'agradaria que el club i la secció pues, s'hi vinculés i ens col·laborés com a entitat important que és per divulgar i per promoure pues, el ciclisme base a Catalunya.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
Menys de 4 minuts per arribar a les 9 de la nit als Mundials d'Atletisme d'Osaka al Japó. Avui, primera medalla catalana. Ha estat per una, a més habitual, això de guanyar medalles. Maria Vasco, que ha afegit una nova medalla al seu palmarès. La de bronze, en aquest cas, a la prova dels 20 quilòmetres marxa d'aquest Mundial del Japó.
Amb un temps d'una hora, 30 minuts i 47 segons, la marxadora catalana només l'han superada les dues principals favorites, les russes Olga Kaniskina i Tatiana Shemyakina. De fet, Maria Vasco s'ha quedat a tocar de la medalla de plata.
Dos rusas delante, bueno, salieron tres. Desde muy pronto ya salí en cuarto puesto. No sé si sería mejor en el octavo kilómetro adelante a la cuarta y desde entonces he ido en tercer lugar. He ido recortando segundos a la primera y a la segunda, que de hecho al final he quedado a 5 segundos de la plata. Y también le he ido dando más segundos a Plates, que iba en cuarto posición. Yo me he encontrado bastante bien, no súper bien, pero muy bien y sabía que hoy no se podía escapar una medalla.
La marxadora catalana, que també va aconseguir el bronze als Jocs de Sydney, explica que estava convençuda que pujaria al podi i que ha arribat a aquest Mundial en el millor moment de la seva carrera.
Yo sabía que este era mi campeonato por muchos motivos, porque había venido muy fuerte, porque psicológicamente estoy más preparada, me creo lo que soy, ¿no? O sea, no pienso que mis rivales sean mejores que yo, evidentemente seguro que hay alguna que son mejores que yo, de hecho me han ganado dos, ¿no? Pero no le tengo miedo cuando se me ponen al lado, ¿no?
De la jornada d'avui també destaca el setè lloc de l'equatorià nacionalitzat espanyol Jackson Quiñones dels 110 tanques, en què a més ha igualat el rècord espanyol. L'or ha estat pel favorit, el xinès Liu Xiang, que té la millor marca mundial de la prova i que també va guanyar medalla d'or als Jocs d'Atenes. Una altra prova destacada ha estat la dels 400 llisos, amb victòria del nord-americà Jeremy Wariner, que no ha pogut batre el rècord del món, ha aconseguit això sí la tercera marca mundial d'aquesta prova.
Tot això ha estat el resum de la jornada d'avui en aquests Mundials d'Atletisme d'Osaka al Japó. De la jornada de demà destaca un altre cop la marxa.
Es disputarà la prova masculina dels 50 quilòmetres, en què hi participarà Jesús Ángel García Bragado. També es disputarà la final masculina de salt de perxa i la femenina dels 5.000, en què les atletes d'Etiòpia i Kènia són les favorites. A més, tornarà a la pista Tyson Gay, que buscarà el seu tercer or en aquest Mundial, en aquest cas amb l'equip nord-americà, al relleu 4%.
Queda una mica més d'un minut per arribar a les 9. A l'Open dels Estats Units de tenis, avui partits de la segona ronda. Per exemple, estan jugant un parell de tenistes d'aquí, el Tomi Robredo i el Carles Mollà.
D'Olot, Tomi Robredo està jugant davant el nord-americà Martí Fix. De moment empaten a un set i el tercer guanya el d'Olot per 5-7-4. I Carles Mollà està jugant contra un desconegut, el rus Igor Kunitsin. De moment ho té bastant fàcil, ha guanyat els dos primers sets per un doble 6-4 i el tercer empaten a 4 sets. També hi ha un partit interessant, que és el Randy Stepanek Novak Djokovic, que és el tercer del món, que va per llarg, ja està en el cinquè set i de moment acaba de començar, per tant, van 0-0.
Doncs hi ha ja una pila de tenistes que s'han classificat per la tercera ronda, són entre d'altres Wawrinka, James Blake, Juan Ignacio Chela o Juan Martín del Proto. A més, encara en tenis hem d'explicar que Madrid acollirà un dels tornejos d'alt nivell que podria competir en dates amb el torneig Godó, Montse.
Canvien les dates que tenia el Master Series de Madrid, que era l'octubre, i ara es disputarà al maig, molt a prop del Godó. El nou torneig de Madrid serà un torneig combinat, és a dir, que jugaran homes i dones simultàniament, com es fa fins ara només al Gran Slam.
Està en joc la final de la Supercopa d'Europa de futbol.
Minut 13 de la primera part, continua l'empat a 0 entre el Milan i el Sevilla.
Si voleu el resultat d'aquest partit, blocs esportius de Catalunya Informació o a les 11 els millors anys. Gràcies, bona nit.